Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Miquel Molina ha tancat amb una victòria la seva 7a temporada al DTM. Gran actuació de Miquel Molina aquest cap de setmana al circuit de Hockenheim, l'última prova del DTM d'aquesta temporada. La cursa de dissabte, el pilot lloretenc, que corre per Audi, va guanyar amb autoritat i va certificar la seva tercera victòria al Campionat Alemany de Turismes. El pilot afegeix aquesta victòria a les ja assolides el 2015 a Nürburgring i aquesta mateixa temporada a l'Ausitring. Molina, de 27 anys, ha assolit aquest 2016 la 7a temporada al DTM amb Audi. Hem aprofitat que el lloretenc passa uns dies de descans a la vila per parlar amb ell una estona. L'escoltarem a 8:15 del matí. Bon dia, bona hora a tothom. Avui és dimarts 18 d'octubre. Benvinguts un matí més al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. Un programa que avui encetem amb esports i tindrem més esports i altres temes també. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui intentarem saber els motius pels quals un torneig com el del kickboxing, un esport de contacte semblant a la boxa, omple cada any el pavelló municipal d'esports. Pràcticament 1.000 persones el van seguir el passat diumenge. Ho valorarem amb el regidor Joan Bernat. Amb el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Versa Esquerra Unida i Alternativa, Xavier Rodríguez Pacios, sabrem les propostes que fan a l'equip de govern per a les ordenances del 2017. Una d'elles consisteix en fer pagar les operadores de telefonia mòbil per usar el sòl i el subsòl. Sabrem també l'opinió del regidor d'Hisenda, Albert Robert. A la segona part, desvelarem que avui el teatre es vesteix de gala amb una doble estrena cinematogràfica. Es passen el curt Gentleman i el documental ficcionat Projecte Ruanda, amb la presència dels actors i directors com Esteve Rovira, director de la sèrie de TV3 La Riera. Entrevistarem el responsable de l'associació Espais AT Art, Isidor Llorca. I de cara al cap de setmana, ja diumenge, arriba la tradicional excursió a Montserrat amb el Xinoxano i el Casal de l'Obrera. Es tracta d'una sortida que es fa cada any i que permet visitar un dels indrets més representatius de Catalunya. El darrer tram s'hi puja a peu o en autocar. En parlarem de tot plegat amb en Carles Carbonell, membre del Xinoxano.
Doncs d'això en parlarem des d'ara fins a les 9 del matí. A més, també us oferirem la previsió del temps, els titulars i els diaris. Tot plegat aquí al 90.2 de l'FM o bé a través de la nostra pàgina web novaradiolloret.org. Molt bon dia a tothom. A la producció del programa, Rosa Giral i Eduard Lanzas. I posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Una informació que va a càrrec d'en Miquel Bernis, que ja el tenim a punt. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb 17 graus ara mateix a Lloret de Mar. Els núvols prims han anat marxant al llarg de la nit i el cel és força serè en aquests primers moments d'aquesta jornada de dimarts. Avui esperem un dia marcat per el predomini del sol, o com a mínim amb més sol que no pas núvols, ja que a la tarda creixeran algunes nuvolades i de cara al vespre o primeres hores de la nit fins i tot no descartem algun xàfec puntual, uns ruixats que han d'afectar més altres sectors més situats al centre de Catalunya, per exemple al voltant de la costa central o punts del Maresme, però podrien afectar també de forma aïllada la selva marítima. Per tant, temps insegur de cara a aquest vespre, encara que sigui per aparèixer només algun ruixat puntual i de caràcter aïllat. De cara a demà, el temps seguirà sent una mica insegur. Esperem un dia variable, amb estones amb núvols, estones amb clarianes i, novament, possibilitat de ruixats que, sobretot, es faria més evident de cara al vespre i nit de dimecres a dijous. Per tant, seguirem amb aquest temps una mica variable, una mica canviant, que, de fet, ens ha d'acompanyar durant bona part de la setmana, fins i tot en l'inici del cap de setmana. Però, tot i així, no s'entreveu cap situació de pluges destacables com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve. Per tant, tot i que tinguem aquesta situació de temps canviant i variable, poques vegades caldrà fer servir el paraigua al llarg d'aquesta setmana. Atents a la baixada de temperatures perquè a partir de demà i sobretot de cara a dijous, divendres, serà clara, serà de 3-4 graus i per tant l'ambient molt més fresc, fins i tot fred ja a primeres hores, amb temperatures que altre cop tornaran a baixar dels 15 graus i al migdia prou feina arribaran als 20. Per tant, novament caldrà abrigar-se més aquests pròxims dies. Tornem a una sensació més similar a la de la setmana passada, tot acompanyat amb un vent de tramuntana que avui i demà ho farà moderat al nord de la Costa Brava i farà arribar, per tant, una mica de mar de fons.
Vuit i cinc minuts, titulars. I comencem amb plana de política estatal, explicant que el PSOE andalús defensa l'abstenció per facilitar la investidura de Mariano Rajoy.
El secretari d'Organització, Juan Cornejo, ha demanat que els diputats acatin la decisió del Comitè Federal i que no es bloquegi la formació de govern si no hi ha alternativa.
I venim cap a casa. La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat al Fiscal Superior de Catalunya que presenti una querella al Tribunal Superior de Justícia contra Carme Forcadell per prevaricació i desobediència.
El motiu és que la presidenta del Parlament va permetre el debat i la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. Per la seva banda, Forcadell ha reiterat el seu parer que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot.
Junts pel Sí intenta treure importància a les discrepàncies dins de la coalició sobre el model sanitari.
Montserrat Candini, portaveu de Junts pel Sí en la Comissió de Salut, ha dit que el conseller Antoni Comín intenta acontentar més l'esquerra que els pacients i Comín li ha respost que des de Junts pel Sí no es pot fer oposició. Des de les cúpules dels dos partits, però, han tancat files i han negat discrepàncies sobre el pla de govern.
El Partit Socialista Català, Miquel Iceta, rebutja el suport del PP per una moció de censura a Badalona.
El primer secretari dels socialistes catalans ha respost així a Xavier García Albiol, que ha ofert els 10 vots dels populars a l'Ajuntament per treure l'alcaldia Dolors Sabater de guanyar en Badalona en comú.
Quatre alcaldes de la CUP no fan cas de la petició d'explicar per què van obrir el 12 d'octubre.
Són els batlles de Celrà, Verges, Mieres i Viladamat. Aquests ajuntaments consideren que és innecessari respondre a la carta de la subdelegació del govern perquè la informació que demana és de domini públic.
Les empreses ACS i OHL es querellaran contra Francisco Correa per vincular-los amb el pagament de comissions en el judici del cas Gürtel.
Correa va declarar que les empreses de Florentino Pérez i Juan Miguel Villar Mir van pagar comissions a canvi de contractes. Les dues empreses, però, neguen les acusacions de manera rotunda.
En societat, un de cada cinc catalans està en risc de pobresa i els pobres són cada cop més vulnerables.
La pobresa s'ha cronificat gairebé en el 7% i l'entitat Pobresa Zero ha reclamat polítiques més contundents per combatre aquesta realitat coincidint amb el Dia Internacional per a la Erradicació de la Pobresa.
L'autor confès del crim de la Mariola, a Lleida, admet que va disparar dos trets a la parella perquè volia acabar amb tot.
L'acusat tenia una addicció a l'alcohol i a les drogues. Fiscal i acusació particular demanen 25 anys de presó per aquest cas de violència masclista i la defensa pretén pactar 17 anys de condemna.
Aquest crim es va cometre el març del 2015, mentre que ahir mateix es va trobar una dona morta amb esquefa amb signes de violència.
El cadàver de la víctima de 37 anys i nacionalitat espanyola s'ha trobat al seu domicili del municipi de l'Anoia. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i el jutge ha decretat el secret de sumari.
Sancionada la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar per primera vegada a Europa.
La Comunitat de Madrid ha sancionat BlaBlaCar per portar passatgers sense autorització. Les sancions imposades són de caràcter molt greu i pugen a un total de 8.000 euros per facilitar, en nom propi, serveis de transport públic de viatgers sense ser prèviament titular d'una autorització.
Dos morts i dos desapareguts en una explosió a la BASF, Alemanya.
L'explosió ha passat a la planta de Ludwigshafen, dues hores després d'una altra a la mateixa empresa a 30 quilòmetres de distància.
També és notícia que Àustria enderrocarà la casa natal de Hitler.
Durant molts anys, la casa estava llogada a l'estat austríac i al municipi de Braunau per impedir que es convertís precisament en un santuari neonazi.
Ofensiva final contra Estat Islàmic a la ciutat iraquiana de Mosul.
La ciutat està en mans de jihadistes des de fa més de dos anys. Les Nacions Unides ja han expressat la seva preocupació pel milió i mig de civils que hi ha a Mossul i el risc que l'atac acabi derivant en una nova crisi humanitària.
Encara en plana internacional, 8 morts en un motí en una presó del Brasil.
És el segon motí en 24 hores en una presó d'aquest país. De fet, no es descarta la vinculació amb aquests altres enfrontaments que van causar almenys 25 morts en un altre centre penitenciari.
Sortim ara de la Terra perquè la Xina ha llançat a l'espai la seva missió tripulada més llarga.
El coet porta 2 astronautes i forma part del projecte xinès de tenir una estació espacial permanent pròpia al 2022.
En l'àmbit cultural és notícia que 4 dies després de fer públic el guardó, l'Acadèmia Sueca desisteix de l'intent de parlar amb Bob Dylan pel Premi Nobel.
L'institució ha admès que des de dijous ha intentat parlar amb el músic sense èxit. Sí que han pogut fer-ho amb el seu agent i persones del seu entorn, però no amb el mateix Dylan, que tampoc no ha fet cap mena de comentari sobre el guardó.
I acabem amb esports. Neix el Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya, el TAEC.
Impulsat pel Consell de l'Advocacia de Catalunya, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives Catalanes. Aquest tribunal vol ser una eina jurídica per resoldre conflictes de l'esport català.
Ara mateix, amb el repàs dels titulars, ens hem situat a les 8 i 11.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montavitos a 1,20 €. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 14enes jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran varietat de menús de peix i marís de qualitat que podreu gaudir en 23 dels millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú de la cuina del peix de l'art obtindreu una entrada gratuïta als jardins de Santa Clotilde i una entrada i consumició gratuïta al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a www.lloretdemar.org.
Del 10 d'octubre al 7 de novembre es fan les inscripcions a l'Aula Municipal de Teatre Curs 2016-2017. L'activitat es farà els dimecres de 9 a 11 de la nit a les sales d'assaig del Teatre Municipal. L'inici del curs serà del 9 de novembre al 31 de maig de 2017. Inscripcions a l'OIAC, Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, fins al dilluns 7 de novembre. Aquest dimecres 26 d'octubre hi haurà jornada de portes obertes al teatre de 8 a 10 del vespre per fer un tast gratuït del curs. No cal inscripció prèvia. Entrada lliure.
L'associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest dimarts 18 d'octubre estrena a Lloret de Gentleman a les 9 del vespre i Project Ruanda a les 10 de la nit. Assistiran a la projecció el director Esteve Rovira, de la Riera, i els equips tècnics i alguns dels actors de cada títol. Al final de la projecció hi haurà un col·loqui amb el públic assistent.
Venda d'entrades al Puntet i al Disc Club. I una hora abans de la projecció, a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Vine a la piscina municipal de Lloret. Apunta't a la piscina i gaudeix de noves promocions, més places i millors preus. Per adults, parelles, família i els més petits no paguen. No perdis més el temps i vine a informar-te. T'esperem a la recepció de la piscina, a l'avinguda del Rieral número 22, telèfon 972-36-43-84. Vine a la piscina de Lloret. Esport en família. Aquesta promoció finalitza el dilluns 31 d'octubre.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora a tothom, benvinguts al programa de la ràdio de Lloret de Mar, un minut pas ara d'un quart de nou del matí, i comencem amb una bona notícia pel municipi. Parlem de la gran actuació de Miquel Molina aquest cap de setmana al circuit de Hockenheim, l'última prova del DTM aquesta temporada. A la cursa de dissabte, el pilot lloretenc, que corre per Audi, va guanyar amb autoritat i va certificar la seva tercera victòria al campionat alemany de turismes. Molina va saber...
Sí, Molina va saber controlar la cursa des del principi gràcies a una sortida magnífica. El lloretenc era el segon en l'engraellat i amb l'arrencada va superar el Pullman per posar-se primer. Va resistir bé la forta pressió en les primeres voltes fins que va poder consolidar la posició al capdavant que li va donar el triomf.
Pel que fa a la cursa de diumenge al mateix circuit de Hockenheim, Molina va quedar en la 14a posició.
El pilot afegeix aquesta victòria a les ja assolides el 2015 a Nürburgring i aquest mateix any a l'Austring. Molina, de 27 anys, ha assolit aquest 2016 ja la 7a temporada a la DTM amb Audi.
I ampliem la informació amb la Rosa. Molt bon dia.
Bon dia. A la cursa de dissabte, Miguel Molina va dominar la prova de principi a fi. La victòria li ha permès acabar en 13a posició a les DTM. Parlem, doncs, amb Miguel Molina, que el tenim als estudis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Content?
Sí, sí, sí. Content per acabar la temporada a dalt de tot. I això sempre és positiu perquè, com sempre diem, en el món de l'automobilisme tothom recorda a la teva última cursa, i l'última cursa doncs la vam poder disfrutar i vam poder guanyar.
Com va ser aquesta prova de dissabte en què vas acabar en primera posició? Com la vas viure tu, la sortida, la prova, l'arribada?
Doncs res, va anar molt bé des del matí. Sincerament, tant divendres com dissabte al matí en els entrenaments lliures no tenia tot el bon feeling amb el cotxe. Vam estar treballant i vam canviar coses fins a l'últim moment per la classificació, i a la classificació doncs va sortir bastant rodó. Vam aconseguir la segona posició en una volta molt molt bona, quasi perfecta, i això doncs ens va ajudar a sortir en primera fila, no? Sabem que en el DTM sortir davant evites molts de problemes, i ja des de la sortida doncs vaig fer una molt bona sortida, porto uns quants dies, unes quantes curses sortint molt bé, i a la primera curva ja em vaig poder col·locar primer, i això doncs va ajudar a estar una mica més tranquil, sobretot perquè bueno, tenia tots els BMWs a darrere que van començar doncs a fer feina d'equip per ajudar el seu pilot que estava lluitant pel campionat. I bueno, molt content perquè vaig fer una cursa molt tranquil·la, bastant controlant la situació, i això doncs va ser positiu.
Hi ha haver-hi algun moment de patir?
Sí, sobretot les tres primeres, perquè bueno, sortint allà davant en primer tenia la desavantatge doncs, que agafaven el DRS els altres pilots i em recuperaven molt de temps a les rectes, i això doncs feia que jo per dins al segon i al tercer sector doncs tenia que apretar bastant per intentar deixar-los enrere, però bueno, vaig aconseguir sortir d'aquest segon de marge que tenim perquè no poguessin agafar la distància del DRS, i això doncs va ajudar a tenir una cursa més tranquil·la cap al final i controlant una mica també els pneumàtics, perquè sabíem que patiríem al final.
Quina va ser la teva primera sensació en veure't campió?
Bueno, molt, molt bona, no? Perquè sobretot va ser una cursa que va ser, ja et dic, bona, perquè vaig guanyar la cursa davant dels dos pilots que jugaven al campionat, tant el Marco Wittmann com el meu company d'equip, l'Edo Mortara, i guanyar doncs aquesta cursa i que ells estiguessin als dos cantons del podi, doncs realment et dona molta satisfacció i això doncs també va ajudar a que aconseguir 25 punts pel campionat de marques que al final van poder aconseguir diumenge.
Miguel, amb aquestes són ja 3 victòries al DTM, no?
Sí.
És un bon balanç per tu?
Sí, home, i sobretot aquest any que hem guanyat dues, només hi ha hagut 3 pilots que han guanyat dues curses aquest any, i han sigut els dos que jugaven al campionat i jo, i la veritat doncs que molt bé, no? Guanyant el DTM és molt complicat. Porto 7 anys en aquest campionat i no molts pilots han pogut aconseguir-ho, i realment doncs molt content, perquè sempre doncs quan fas bons resultats com els que hem fet aquests últims anys, doncs dona a veure que el treball s'està fent i s'està fent molt bé, i això doncs ajuda doncs de cara al futur, esperem.
Miguel, el DTM s'ha acabat, no? S'ha acabat aquest cap de setmana amb el circuit de Hockenheim. Ara estàs a Lloret i et toca descansar uns dies.
Sí, sí, sí. Estem per aquí ara a casa, descansar una miqueta. Un altre tipus de feina ara, anar a fer doncs, també més coses de màrqueting amb uns quants dies per acabar l'any ja aquest 2016. Però ja et dic, ara a descansar, que ens ho mereixem. Ha sigut una temporada molt, molt intensa, sobretot en aquest campionat, on molts dies tens alts i baixos durant la temporada, i això doncs psicològicament cansa bastant, descansar uns dies i agafar un altre cop carregar les piles per a veure què ve en el futur.
La propera temporada sap quan serà?
Bueno, encara no sabem què farem la temporada que ve. Acabo contracte aquest any. Estic mirant a veure les opcions que tenim. La intenció sempre és quedar-nos en el DTM i seguir amb Audi. Però bueno, han vingut altres coses, hem de valorar-ho tot i veure doncs què passa. Esperem saber-ho abans possible per tenir uns Nadals tranquils.
Aquestes altres coses es poden dir o és massa aviat?
Bueno, encara és massa aviat. Hi ha altres opcions d'altres campionats, altres amb altres marques, però ja et dic, ara mateix el més important és sentar-nos amb Audi, valorar una mica tota aquesta temporada i la intenció és quedar-nos en aquest campionat, perquè crec que és el millor campionat on puc estar i encara tinc moltes coses a fer en aquest DTM.
És a dir, per Miguel Molina voldries fer una 8a temporada, no?
Sí, 8a, 9a i totes les que vinguessin. Però sí, jo crec que ara mateix el DTM és el campionat referència, jo crec, a Europa segur i quasi mundialment. És un campionat on totes les marques, doncs, bueno, les tres marques, tant Audi, BMW com Mercedes, estan lluitant cara a cara i on tots els pilots que estem allà són professionals, no? I això doncs fa que el nivell sigui molt alt, la competitivitat sigui molt alta i és com on el pilot pot evolucionar més, i jo crec que és el lloc on hem d'estar.
I Miguel, com a pilot professional, com a pilot d'elit, com et cuides? Entenem que hi ha algunes coses que segur que no pots fer.
Bueno, sí, realment estem molt temps fora, hem de cuidar bastant doncs la forma física, sobretot no varia molt en el pes corporal durant la temporada, perquè bueno, els enginyers doncs tenen unes bases i tenen un pes mínim per aconseguir, i això doncs nosaltres ens hem de cuidar una miqueta per no arribar una mica o per sota o tant per sota com per sobre durant el cap de setmana, no? I bueno, seguim entrenant setmana a setmana i ja et dic, doncs, treballant diàriament per aconseguir els objectius que tenim durant l'any i aquest any doncs els hem aconseguit.
Miguel Molina, ha estat un plaer parlar amb tu, que hagis vingut fins aquí, fins a la ràdio. Ens ha agradat molt veure't, que vagi molt bé aquests dies de relax i ja parlarem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies i sempre un honor tornar aquí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i seran 8:45 i canviem ara de tema i d'àmbit. Parlem de política. Iniciativa Esquerra Unida de Lloret ha fet arribar a l'equip de govern una proposta per incloure les noves ordenances. Preveu fer pagar les operadores de telefonia mòbil per l'ús del sòl i del subsòl. Segons la coalició, fins ara aquestes empreses estaven exemptes de pagar tributs locals.
La proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ve motivada, en part, pel fet que l'Ajuntament de Madrid aplicarà una taxa a aquestes empreses. Després de gairebé 10 anys de litigi de les empreses amb l'Ajuntament madrileny, una sentència del Tribunal Suprem dona llum verd a la taxa per l'aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de la via pública per part de les companyies de telefonia mòbil.
Recordem que Iniciativa Esquerra Unida va fer una assemblea aquest cap de setmana passat. El que fem ara és parlar amb el portaveu de la coalició, Xavier Rodríguez Pacios. Bon dia.
Bon dia.
Per què volen fer pagar Movistar i les altres companyies del sector per l'ús del sòl?
Perquè em sembla que és de justícia. Jo crec que això resum el nostre posicionament. Són unes multinacionals doncs, que tenen uns beneficis extraordinaris. Són unes multinacionals que en aquest país, en aquest estat, que és Espanya, doncs, tenen uns preus de la telefonia mòbil dels més alts de tota Europa i per tant ens trobem doncs, de lògica i de justícia social doncs, que té uns beneficis molt grans tingui que pagar. Fins ara això no era possible. I el precedent que abans explicàveu de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de la sala del contencioso administrativo en el que li dona la raó a l'Ajuntament de Madrid per poder aplicar aquesta taxa. Per tant, nosaltres som partidaris de treballar aquesta taxa des de Madrid cap a Lloret de Mar, adequar-la al municipi de Lloret, i en això estem, en això i en altres coses que doncs, hem fet arribar a l'equip de govern.
Ara en parlarem també de la resta de propostes, però si s'apliqués aquesta mesura, quants diners es podrien recaptar a Lloret? Ho han calculat?
Estem en això, però nosaltres en zona que fa uns anys sí que havia una, en les ordenances fiscals i en els pressupostos municipals, sí que havia una partida doncs, que preveia precisament això de la tasa de les operadores mòbils. I estaríem parlant aproximadament d'uns 300.000 euros anuals. És a dir, perquè la gent sàpiga de què estem parlant. 300.000 euros, una miqueta més, és el que l'Ajuntament de Lloret de Mar destina a benestar social, a transferències a famílies, a pagar la llum, l'aigua, menjar, necessitats bàsiques a les persones amb més necessitats a Lloret de Mar. Estem parlant d'això, que en aquesta taxa les necessitats o el pressupost de transferències a les famílies que ho passen malament ajudant la nostra població, doncs pràcticament cobriria la partida pressupostària.
Doncs ho valorarem d'aquí a un moment, quan acabem aquesta entrevista amb el regidor d'Hisenda, però també ens agradaria conèixer la resta de propostes que fa Iniciativa Esquerra Unida de cara a les ordenances.
Bueno, jo em basaria en dos, a part de la petits ajustos que podem fer en petites propostes per ajustar una mica més el que són ordenances específiques. Jo em basaria, a part d'aquesta, de la taxa, la creació d'aquesta nova taxa per les operadores de telefonia mòbil, jo em centraria en dos. Una, el que és la taxa per la prestació del servei de l'aigua, en el que nosaltres estem parlant, el que hem fet arribar una proposta, en el que hi una es facturi el que realment consumeix les famílies de Lloret de Mar al mateix preu que en aquest moment estem parlant, i en aquest moment s'està estudiant a veure quin impacte econòmic tindria en els pressupostos municipals, si recaptaria molt més cèntims dels que estem parlant ara o menys cèntims, i a partir d'aquí doncs ajustar aquesta proposta. És a dir, resumint, té la la gent de Lloret de Mar pagui l'aigua segons el consum que tingui, no, que, no fins ara, que ara mínim es facturava 30 metres cúbics consumessis 30 metres cúbics trimestrals, en un consum doncs, de 20, de 25 metres cúbics, doncs pagaves 30. I la segona és un ajust al tema de les, de l'ordenança 23, que és l'ocupació via pública, en el tema dels guals. Nosaltres creiem que és de lògica i de sentit comú doncs, que aquells aparcaments o aquelles places d'aparcament, sí, que tinguin més d'una plaça d'aparcament, doncs paguin més. Paguin més que el que té solament un aparcament i un cotxe. Per tant, seria fer un escalat de que, en el que aquells edificis que, per exemple, es dediquen solament al negoci de l'aparcament, doncs paguin molt més que una casa unifamiliar on solament hi ha un bar. En aquests moments estan pagant el mateix. Per tant, nosaltres creiem lògic, normal, doncs que si tens 30 places d'aparcament paguis més que si tens solament una plaça o dos d'aparcament. Són aquestes tres bàsiques que nosaltres creiem que és la creació d'una nova taxa i, en segon lloc, donar-li una volta a lo que és la visió del tema dels guals a Lloret de Mar i el tema del consum de l'aigua a Lloret de Mar, que en definitiva en el tema de l'aigua estaríem una mica doncs premiant o sí, diguem això, que premiant el que menys consumeix d'aigua.
I tots aquestes propostes i la resta de proposta que fa l'equip de govern es va portar a l'assemblea de dissabte, tenim entès.
Es va portar, es va explicar l'assemblea del dissabte a l'acte obert que tenia aquesta jornada sobre impostos municipals, doncs van explicar les nostres propostes, van escoltar i el que sí tenim un repte per almenys d'aquestes jornades és que de cara a l'any que ve o dos anys com molt tenim que donar una visió en conjunt de les ordenances fiscals. Fins ara jo crec que ens hem dedicat a millorar parcialment aquestes ordenances o algunes d'elles, i ara el repte que ens va sorgir d'aquesta jornada doncs és fer una visió global i una transformació i una adaptació a la realitat de les ordenances que tenim a Lloret de Mar. Aquest repte ho assumim, d'aquí a un any o d'aquí a dos anys com màxim nosaltres intentarem presentar una modificació molt en profunditat d'aquestes ordenances, de la totalitat o de la majoria d'aquestes, i fer-les en conjunt perquè tinguin un sentit.
Ah, perdoni, és que no entenc. Què vol dir que es plantegen el repte de fer una visió global?
Sí, tenim el repte, això va sortir de l'assemblea, per exemple. Però veiem que l'ordenança de les escombreries es té que fer una modificació completa d'aquesta ordenança. Doncs nosaltres agafem el repte de fer aquesta modificació, però no solament d'aquesta ordenança fiscal, sinó del conjunt de les ordenances fiscals que hi ha a Lloret de Mar, de l'ocupació de la via pública, del vol de la via pública també, etcètera, etcètera. És a dir, és fer una visió en conjunt, no solament parcial com estan fent fins ara doncs tots els grups polítics, fer una visió en conjunt de les ordenances i fer una proposta de modificació en conjunt d'aquestes ordenances. Això és una feinada que si ens dona temps en aquest any doncs la farem, i si no en un plaç màxim de dos anys tindrem que assumir aquest repte i presentar aquesta modificació en profunditat de les ordenances fiscals.
Doncs veurem si s'assoleix aquest objectiu. En tot cas, pel que fa a les ordenances d'aquest any, recollim les propostes que fa Iniciativa Esquerra Unida i en parlarem ara amb el regidor d'Hisenda. Per la seva part, Xavi Rodríguez Pacios, portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Bon dia.
I el que diem, en parlem ara amb el regidor d'Hisenda quan passen 4 minuts de 9:15. Albert Robert, al telèfon, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Iniciativa Esquerra Unida ha fet 3 propostes en concret, serien la creació de la nova taxa per a les companyies de telefonia, que es facturi l'aigua en el que realment consumeix l'usuari i que els guals paguin el mateix, paguin en funció del nombre de places que tinguin i no paguin el mateix si tenen una plaça que si en tenen dos. Com valora, com a regidor d'Hisenda, totes aquestes propostes?
Doncs mira, les valorem de la mateixa manera que hem rebut les propostes dels altres grups municipals. Jo crec que són propostes que busquen una mica ser justos amb el consum, entre cometes, tant sigui de l'aigua com també sigui de la telefonia mòbil, en aquest cas per part de les operadores, o també el fet d'utilitzar el gual en un pàrquing municipal, o sigui, perdó, municipal, un pàrquing privat on hi ha molts cotxes a pupilatge, o un pàrquing privat on només n'hi ha un. Jo entenc que són unes mesures que les estem estudiant, les estem analitzant, com molt bé ha dit en Javier, ha dit que estàvem plantejant un escenari per veure, sobretot en el tema de l'aigua, per veure exactament quin impacte econòmic tenia això, si l'Ajuntament deixaria de recaptar molts diners o deixaria de recaptar pocs, o pel contrari, i en canvi sorprenent, en recaptaria més, cosa que no ho crec, no? Són propostes positives per part d'ells. Tenim algunes altres propostes d'altres grups municipals. De fet, quasi tots ens han fet propostes. Aquest any hem canviat una mica les instruccions d'això. Fins ara l'equip de govern presentava unes propostes i llavors l'oposició, en base a aquestes propostes, o bé te deia que sí que no les teves propostes i a més et portava les seves. Aquest any el que vàrem preferir és enviar les ordenances actuals, les que estan, i que ens enviessin ells en un termini de X dies les propostes de canvi que els hi farien aprovar unes ordenances, i després nosaltres faríem una reunió amb ells i els ensenyaríem les seves propostes contra les nostres, i així intentar aconseguir el màxim consens entre els grups polítics. De fet, ens ha fet gràcia perquè aquesta taxa que es vol aplicar a les operadores mòbils, doncs hi ha algun altre grup polític que també ens ho ha presentat.
Ah, però per tant, l'equip de govern encara no té la seva proposta, està estudiant...
Sí, sí. Sí, l'equip de govern té una proposta feta, però per exemple l'equip de govern no tenia pensat el canvi de tarificació de l'aire, per exemple, no? Iniciativa ens ha fet aquesta proposta de dir, escolta, doncs mirem de fer un canvi a l'hora de facturar l'aigua i cobrem pel consum real i no pas per un consum de mínims, que és el que es fa ara. I bueno, és una proposta que està sobre la taula, l'estem analitzant i si la veiem possible, doncs l'agafarem.
I li podem preguntar, a trets generals, com és la proposta de l'equip de govern?
Bé, a trets generals, la proposta de l'equip de govern passa per no tocar pràcticament res, passa per estar compromesos en que si finalment el Ministeri puja el valor cadastral de les vivendes un 20%, doncs rebaixar el gravamen de l'Ajuntament perquè aquest impacte pràcticament ni es noti. Passa per tenir una petita rebaixa en les escombraries pels locals comercials, que no són ni bars ni restaurants, sinó locals comercials, purament dit, botiguetes o oficines o botigues més grans també, i algunes petites modificacions que el que pretenen és millorar les ordenances que es van aprovar l'any passat, que diguéssim que com a plat fort tenien la pujada del 7% de l'IBI. Aquest any ens comprometem a no tocar l'IBI, en el cas de que torni a pujar el valor catastral, doncs rebaixar el gravamen de l'Ajuntament, perquè així no hi hagi canvis.
I regidor, amb quin calendari treballen? Quan tenen previst reunir-se amb l'oposició? Quan s'aprovarien aquestes ordenances?
Estem en reunions constantment aquesta setmana passada i aquesta, estem acabant de liquidar-ho tot. Jo crec que divendres, dilluns com a molt tard que ve, ja tindrem, diguéssim, el consens màxim, perquè, com sabeu, l'equip de govern està en majoria, per tant, si volgués podria aprovar les seves pròpies ordenances, però no és el nostre tarannà. El nostre tarannà és el d'intentar escoltar tots els grups, totes les propostes, i si alguna que és positiva pel municipi de Lloret, doncs agafar-la i fer-la factible, perquè al final els regidors que estan, els 21 regidors que estan a l'Ajuntament, la seva feina justament és això, no? Intentar portar propostes positives que facin que la gent del poble pues, visqui millor.
I la idea seria en el proper ple municipal ja portar les ordenances fiscals per intentar aprovar-les o encara no?
Sí, sí, per descomptat. El proper ple portem les ordenances fiscals, això segur. El ple hauria de ser el 31 d'octubre, com que cau en pont, doncs molt probablement no el farem el 31 d'octubre, sinó que el faríem el 2 de novembre, que de manera excepcional doncs cau en dimecres, però és per no allargar-ho tampoc en el temps, perquè les ordenances s'han d'aprovar i per tant, molt probablement el 2 de novembre hi haurà el ple municipal.
Doncs en prenem nota, com sempre, evidentment, nosaltres retransmetrem aquest ple municipal i en farem el seguiment corresponent. Albert Robert, regidor d'Hisenda, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Tres quarts menys cinc de nou.
La previsió meteorològica.
I seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora i ara és moment per sentir en Miquel Bernis amb la informació del temps. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat per el predomini del sol o com a mínim amb més sol que no pas núvols, ja que a la tarda creixeran algunes nuvolades i de cara al vespre o primeres hores de la nit fins i tot no descartem algun xàfec puntual, uns ruixats que han d'afectar més altres sectors més situats al centre de Catalunya, per exemple al voltant de la costa central o punts del Maresme, però podrien afectar també de forma aïllada la selva marítima. Per tant, temps insegur de cara a aquest vespre, encara que sigui per aparèixer només algun ruixat puntual i de caràcter aïllat. De cara a demà, el temps seguirà sent una mica insegur. Esperem un dia variable, amb estones amb núvols, estones amb clarianes i, novament, possibilitat de ruixats que, sobretot, es faria més evident de cara al vespre i nit de dimecres a dijous. Per tant, seguirem amb aquest temps una mica variable, una mica canviant, que de fet ens ha d'acompanyar durant bona part de la setmana, fins i tot en l'inici del cap de setmana. Però tot i així no s'entreveu cap situació de pluges destacables, com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve. Per tant, tot i que tinguem aquesta situació de temps canviant i variable, poques vegades caldrà fer servir el paraigua al llarg d'aquesta setmana. Atents a la baixada de temperatures perquè a partir de demà i sobretot de cara a dijous, divendres, serà clara, serà de 3-4 graus i per tant l'ambient molt més fresc, fins i tot fred ja a primeres hores amb temperatures que altre cop tornaran a baixar dels 15 graus i al migdia prou feina arribaran als 20. Per tant, novament caldrà abrigar-se més aquests pròxims dies. Tornem a una sensació més similar a la de la setmana passada, tot acompanyat amb un vent de tramuntana que avui i demà ho farà moderat al nord de la Costa Brava i farà arribar, per tant, una mica de mar de fons.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Creix la tensió entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament per salvar el parc científic. D'aquest enfrontament obert pel parc científic de la Universitat de Girona se'n fan ressò a la seva portada tant al Diari de Girona com al Punt Avui, en els dos casos, amb una imatge d'una protesta que van fer els usuaris del parc reclamant l'acord. Diu que Bonet segueix reclamant un acord de ple i Madrenes li replica que seria il·legal. Els usuaris reclamen en un manifest que s'arribi a un acord i no es culpi Madrid. Una altra notícia compartida és que els consistoris que van obrir el 12 d'octubre estan en el punt de mira. L'Estat exigeix en aquests consistoris que aportin informació. Dels 58 ajuntaments catalans requerits, 12 pertanyen a la província de Girona. I més notícies que llegim en aquestes primeres pàgines. Queixes de bars i restaurants per la recollida orgànica al barri vell de Girona. El tram d'alta velocitat entre Montpeller i Nims estarà operatiu d'aquí a un any. Un fisioterapeuta de Santa Coloma és jutjat per estafa i evita la presó. D'altra banda, la Fiscalia de l'Estat ordena una querella contra Carme Forcadell. També és notícia que Agricultura tindrà agents especialitzats contra senglars. I si mirem la portada del Punt i llegim que la jutgessa d'Olot, amonestada pel català, contraataca. No accepta el càstig que li van imposar per haver estat desconsiderada amb el català i ha demanat l'exoneració al Consell General del Poder Judicial. També diu el diari El Punt que una empresa vol trencar el monopoli funerari a Girona. Vol construir un nou tanatori a Girona, a la zona del polígon de Mas Xirgu. I finalment, la venda de l'Ajuntament de Bàscara està a consulta. El govern local no la farà vinculant, però vol saber l'opinió dels veïns.
Altres titulars de la jornada són els següents. El periòdico titula la seva primera plana pugna entre el PSC i el PSOE andalús. I és una pugna per Rajoy. El País. En la mateixa línia, el PSOE andalús inclina la balança a favor de l'abstenció. El diari El Mundo. Díaz apuntala la investidura de Rajoy davant dels crítics. La Razón. Rajoy se prepara per aguantar almenys 2 anys. L'ABC titula en primera persona: necessitem a la Guàrdia Civil, són garants de la llibertat. El diari Ara. Díaz s'enfronta al PSC per l'abstenció a Rajoy. I La Vanguardia, en la seva primera plana, avui titula la següent informació: guerra oberta dels barons del PSOE pel vot a Rajoy.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui el diari El Punt es fa ressò de les ordenances fiscals previstes al municipi i diu que les escombraries seran més cares pels pisos turístics de Lloret. L'equip de govern torna a portar a les ordenances una proposta per fer pagar més cara la taxa als UTS i preveu rebaixar, en canvi, la dels locals comercials. És el segon cop que s'intenta pujar aquesta taxa. Destaca una xifra: 2.832 habitatges d'ús turístics ja registrats a Lloret, un 37% més que fa 2 anys. I també hi ha una declaració del regidor d'Hisenda que diu que l'increment de la taxa als UTS els permetria rebaixar la de molts locals comercials. Nosaltres hem entrevistat Albert Robert fa uns moments aquí a la ràdio. D'altra banda, el diari de Girona, a La Finestra, que trobem a la pàgina 2 d'aquest rotatiu, i parla de Lloret perquè diu que hi ha celebracions dels 40 anys multitudinàries entre veïns. I explica que el 29 d'octubre Lloret acollirà una celebració dels nascuts l'any 1976 en aquest poble de la Costa Brava. En van parlar ahir aquí a la ràdio de Lloret amb una de les organitzadores. I finalment avui Carlos Arbó, a la pàgina 20 del diari de Girona, dedica el seu article d'opinió al Nobel musical.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts passen ara de 3:15 i seguim avançant parlant ara de l'excursió tradicional aquest diumenge des de Lloret a un dels punts emblemàtics de Catalunya, Montserrat.
La sortida la munten dues entitats, el Casal de l'Obrera i el Xinoxano.
I el que fem és parlar-ne amb un membre del Xinoxano, Carles Carbonell, que el tenim aquí als estudis. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què té d'especial aquesta sortida que fa tants anys que s'organitza?
Bé, de fet, és una sortida, podríem dir, els anys que es fa. És bé, com hem dit, des del Xinoxano i el Casal de l'Obrera es fa, però ja podem també dir que aquesta excursió ja la feia el Casal de l'Obrera molt abans. Recordem que aquest any el Casal fa 65 anys i crec que fa uns 60-62 anys que es fa aquesta excursió. És una excursió que no té més, no té cap sorpresa aquest any ni cap novetat. El que fem és portem els participants fins al Coll Bató, a peu de la muntanya, i d'allà qui ho desitja puja caminant fins al monestir i qui no puja amb l'autocar. Un cop allà tenim el dia lliure per anar a escoltar l'escolania, per anar a veure la Moreneta, comprar el típic mató, la mel, fer la volta, i llavors a les 4 de la tarda ens trobem sempre en el camí dels Degotalls davant de la majòlica de la Mare de les Alegries, on li fem una ofrena de flors i es fa, canten els goig. És una, com dèiem, una tradició, que és una cosa que es fa des de fa més de 60 anys i és una diada diferent, maca, tot i no tenir cap novetat ni cap res especial. És passar, com molt bé has dit, en un lloc emblemàtic de Catalunya, amb la possibilitat de poder pujar caminant, perquè pugem des de Collbató, però després la tornada es fa per Esparreguera. Perdó, per Monistrol. És per un camí, el camí anomenat dels burros, és un camí molt maco. Ens tornem a mig camí a esmorzar el que s'anomena la Pedra Blanca, és una pedra plana que es va pintar i primer hi havia la senyera, després la van reconvertir en estelada, i des d'allà, si trobem un dia clar, es pot veure fins i tot el port de Barcelona. És una vista de tot el delta, de tot el Llobregat, per dir-ho així, tota la plana de Llobregat, i la vista és impressionant. I després poder arribar al monestir per la vessant de Sant Joan també és un... són vistes molt, molt maques i una excursió també molt maca. No és dura, tot i semblar que des de Collbató fins a pujar a Montserrat és molt alt, sempre diem que és una mena com de les platges. El que passa que les platges es puja, baixa, puja, baixa, i aquí es puja, 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 i després baixa fins al monestir. Però no, en realitat no, no és pas gens dura, són 9 quilòmetres, 10, que es poden fer tranquil·lament.
Ah, quan dius que la baixada, quan deies la baixada, volies dir fins a arribar al monestir, perquè després la baixada fins a Collbató és amb autocar, que la gent...
Sí, quan marxem ja l'autocar ja ens deixa, quan després dels degotalls, ja agafem l'autocar i enfilem cap a Lloret directament. Uh-huh. És la baixada perquè, tornant des de Collbató, el monestir queda a l'altra banda de muntanya. Llavors es puja fins allà a la creu, on hi ha la cruïlla que podries anar fins a Sant Joan o baixar la creu dels Nubis, i llavors recte ja baixes pel que havia sigut el càmping de Montserrat fins al monestir.
I què han de fer les persones que vulguin venir?
Doncs molt senzill, que s'adrecin a la botiga de llaminadures que hi ha a la Riera, Crismar, baixant la Riera mirant el mar a l'esquerra, una de petiteta que hi ha, o bé que truquin al telèfon 972-37-11-33. És el punt d'inscripció.
Doncs el preu també el podem dir?
Sí, 18 euros, que inclou, de fet, inclou l'autocar, uh-huh, que és el viatge d'anar i tornar.
I hora de sortida?
A les 7 del matí, des del passeig.
A les 7 del matí al passeig, la sortida d'aquesta excursió fins a Montserrat, excursió tradicional, l'única excursió que el Xino Xano fa a fora de Lloret. Volies afegir alguna
sí,
cosa?
Sí, com dèiem, sortida a les 7 del matí i arribada aproximadament també a les 7 del matí, de les 7 de la tarda.
A 24 hores. A les 7 del matí se surt, a les 7 de la tarda es torna a ser aquí Lloret. Una sortida molt emblemàtica ja per la població, esperem que vagi molt bé, sol venir força gent, no?
Sí, cada any 2-3 autocars els fem, depèn de l'any, depèn del fred també. Ahir encara parlàvem, ara estem arribant a omplir el primer autocar, i que suposem que també el segon, 2 autocars els farem.
Doncs que la gent s'animi, que vagi molt bé l'excursió a Montserrat aquest diumenge. I Carles Carbonell, moltíssimes gràcies un dia més.
A vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9 i seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Parlem ara del pavelló municipal d'esports, que va quedar pràcticament ple diumenge amb motiu del torneig internacional de kickboxing, un esport de contacte molt semblant a la boxa.
La competició, que es du a terme un cop a l'any a Lloret, va reunir prop d'un miler de persones a les grades. Els espectadors van gaudir amb la quinzena de combats, en què la majoria van ser guanyats per participants catalans. La resta van ser argentins, francesos i holandesos.
Valorem el torneig i la repercussió que ha tingut amb el regidor d'esports, Joan Bernat. El saludem quan falten 8 minuts per les 9. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar el torneig en general?
Home, jo crec que el torneig va anar molt bé. Ja fa 8 edicions, em sembla que es fa, i cada any té més èxit, volum de participants i sobretot molt de ressò i moltíssima gent. El diumenge vam veure pràcticament el pavelló municipal d'esports ple de molta gent de fora que venia a veure animar, venien de diferents gimnasos a animar els seus competidors. I crec que es va veure una bona vetllada, molt espectacular, és un esport de contacte i bé, doncs és molt vistós, però bé, estava gairebé, com dic, gairebé, no sé si hi havia un miler de persones i vam poder gaudir un espectacle només de kickboxing, sinó de Muay Thai i de K1 i d'altres disciplines.
Per tant, a l'Ajuntament li interessa que se segueixi organitzant aquest torneig?
Home, jo penso que sí, tot el que sigui portar esdeveniments a Lloret de Mar, crec que és molt bo. Hi havia molt de nivell, hi havia competidors, com heu dit, d'Argentina, hi havia competidors d'Holanda, de França, gent que fa estades fins i tot aquí a Lloret per entrenar amb el Team Albino, i creiem que tot el que sigui venir a Lloret, encara que només sigui per un dia o per unes hores, és bo. Vaig estar parlant amb l'entrenador holandès uns dies abans i ell em deia que el clima que respira a Lloret de Mar no és habitual a molts dels tornejos que es fan i que respira, hi ha una atmosfera molt i molt bona. Creiem que això és gràcies als organitzadors, que és el Team Albino, que cada any es repeteix que hi ha molta esportivitat, que les coses surten rodades, que va tot molt bé, una gran organització, i home, i això ens situa doncs, a Lloret de Mar i situa l'esport lloretenc en un esport de contacte que està molt de moda, que hi ha molta afició. Crec que és importantíssim i nosaltres el que fem és donar-los cobertura logística, permetre que un dia puguin venir anar allà i celebrar aquest esdeveniment que, com dic, porta molta gent.
És un esport de contacte semblant a la boxa, però els que el practiquen sempre remarquen que transmet certs valors.
Home, jo crec que sí, i si un té algun dubte, el que ha de fer és anar-hi o veure-ho una vegada. Jo em vaig quedar bastant sorprès d'això, des dels primers anys que he anat, d'aquesta esportivitat, de que sempre respecten que hi hagi unes normes, i al final el que queda dintre del combat queda dintre del combat, i després els competidors s'abracen, es preocupen amb els altres, i hi ha un clima, la veritat, de molta esportivitat que en altres esports, per exemple, que s'hauria de suposar que n'hi hauria d'haver, poder no n'hi ha tanta. En aquest sentit, nosaltres és el que hem d'assegurar això, que hi hagi un bon clima, que sigui un esdeveniment que porti a Lloret molta gent. Sempre es dona, hi ha una organització fantàstica, tenen molts de col·laboradors, i en aquest sentit, home, intentarem facilitar que l'any que ve es pugui tornar a fer i se'n facin altres davalades com aquestes. Com dic, els esports de contacte o les arts marcials ens ha portat a Lloret de Mar moltíssima gent, i no sé, fa poc vam fer un esdeveniment de karate que també va portar moltíssims competidors, així com hem fet competicions de jiu-jitsu o d'altres disciplines que fan que, bueno, que creixem cada cop més en aquests esdeveniments que porten a Lloret tanta gent, i que veiem el Municipal d'Esports doncs ple.
Doncs esperem que segueixi així la tònica i que hi hagi molts més esdeveniments de cara al futur. Joan Bernat, regidor d'Esports, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
L'Associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest dimarts 18 d'octubre estrena a Lloret de Gentleman a les 9 del vespre i Project Ruanda a les 10 de la nit. Assistiran a la projecció el director Esteve Rovira, de la Riera, i els equips tècnics i alguns dels actors de cada títol. Al final de la projecció hi haurà un col·loqui amb el públic assistent.
Venda d'entrades al Puntet i al Disc Club. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
Aquestes coses em fan por. Molta por.
Hem sentit el tràiler de Gentleman, la pel·lícula que, com acabem de sentir, es projecta avui a Lloret i també es projecta al projecte Ruanda. En parlem amb el responsable de l'associació Espai Setè Art, Isidor Llorca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Com s'ha previst l'estrena d'aquesta nit, en què es preveu fer una nit de gala per projectar Gentleman i projecte Ruanda?
Bueno, doncs mira, es preveu que això va sortir d'una idea meva, i ho deix per posar l'Esteve Rovira, que, bueno, que fa molts anys que ens coneixem, i, bueno, i aquest documental, el vaig veure, el Gentleman, i em va dir, home, un dia el podem fer Lloret. I jo li vaig dir que un dia no, si encara té que ser l'estrena. Diu, home, escolta, l'estrena. Bueno, al final vam convèncer i fem l'estrena. O sigui, avui, de fet, és una nit solidària, perquè tot el preu de l'entrada, que és preu únic, són 5 euros, va per al projecte Ruanda, que és per un hospital i en fi, unes altres coses que el mateix director del projecte explicarà allà, no? I, bueno, i després amb molta il·lusió, perquè de moment es posaran les entrades allà mateix en el teatre, i bueno, hi ha molta gent que ens ha dit per assistir-hi d'aquí Lloret, evidentment veurem a veure quanta gent, però ens hem quedat sorprès, perquè de Barcelona sol hi ha més de 60 reserves que venen de Barcelona amb cotxes i d'això, no? A part de que serà una nit molt maca, perquè assistirà a l'Esteve Rovira, en Joaquim Mundo, que són els directors del projecte Ruanda, i de Gentleman, bueno, ens han anat afegint molta gent, els actors, i ens han comunicat, doncs, ara fa un moment l'Esteve, que tindrem unes agradables sorpreses, que més de gent de cinema hi haurà molta gent de televisió, de diferents sèries i de coses molt conegudes. I ara res, abans de parlar amb vosaltres, m'ha trucat la Mireia Ros, l'actriu i directora de cinema, que assistirà donant suport, com ella fa sempre, a les coses de cinema català. O sigui que prometo una nit doncs, una miqueta moguda i bueno, jo crec que molt divertida, i un honor per Lloret de Mar doncs, que tot l'equip aquest hagi escollit Lloret per fer aquesta estrena.
A més, si és l'estrena, també tindrà repercussió mediàtica, entenem.
Home, per TV3 han dit que enviarien un equip, l'Esteve i molts, ahir va estar ple d'entrevistes amb diaris i d'això per part de Barcelona. Hem de recordar que, esclar, la gent al venir a l'estrena és, bueno, és una cosa important, el venir tots també d'això, però bueno, l'Esteve, com diríem, està en el candelero, no?, en la Riera. I clar, la sola presència d'ell doncs arrastra molta gent, no? I clar, i la gent també vol veure els actors, parlar amb ells, i bueno, després la projecció la tenim prevista fer al Gentleman a les 9, i llavors de 9 i mitja a 10, doncs en allà al vestíbul, doncs tots junts, doncs fer un col·loqui, però informal, no?, allò amb els micros o tot, o sigui que tothom pugui saludar actors. Ens han dit que volen muntar un fotocall pel que es vulgui fer fotos amb actors i directors, o sigui, bueno, farem una miqueta de tertúlia allà en el bar, esperant la projecció del projecte Ruanda, no? Veurem, a veure com va.
Perquè, o sigui, a les 9 es fa la projecció, a 9:45 més o menys es farà aquest col·loqui informal i a les 10 el projecte Ruanda.
Bueno, a les 10 està previst el projecte.
Més o menys.
Que ja comptem que serà un quart d'11, perquè ja saps que la gent com se troba allà amb actors i tot, tothom voldrà fer fotos i, bueno, en fi, una miqueta de tertúlia.
Podem avançar noms d'alguns actors que vindran?
Home, m'han dit que no en digués masses, però bueno, els que formen part de Gentleman, que són molta gent vinculada a la Riera. Ara també m'han dit que tindrem una sorpresa, que Polònia no sé què prepara. Vol dir que crec que vindran alguns actors o algú de Polònia, la Mireia Ros, l'actriu, i una que no està confirmada perquè té unes, bueno, certes coses, però m'han dit que no digués res més. O sigui que hi haurà molta gent del món del cinema i de la televisió.
I parlem una mica de Gentleman, per què la gent ha de venir a veure aquesta pel·lícula?
Home, a mi el director m'ha dit, diu, don tres pistes, diu, és un thriller que és molt divertit, amb molt de misteri, amb jocs i de veritat, i amb molt de suspens també, i moltes més coses m'ha dit, eh?
Doncs aquest curtmetratge que es projecta avui a Lloret, 5 euros, a solidaris amb l'Hospital de Ruli. Per què s'ha vinculat l'estrena de Gentleman amb el projecte Ruanda?
Perquè el mateix equip, o part del 80% de l'equip, pensa que l'Esteve Rovira és director del Gentleman amb el Bondó i és codirector del projecte i guionista del projecte Ruanda. O sigui que els uneix molt. El projecte Ruanda s'ha fet molt arreu de Catalunya i creiem que, bueno, que Lloret de Mar pues, també és un... És una pel·lícula, de fet, que posa una mica els pèls de punta del projecte aquest. És d'una gent que hi va cada any, treballant allà, porta els diners en allà, vull dir, o sigui, en fi, és una cosa molt solidària. I també es va voler fer junt perquè, esclar, promoure un acte d'aquests, que ja és maco, però només per 30 minuts o 29 minuts que dura un curt, ens semblava poc i va dir, doncs fem una festa solidària del cinema i així assisteix més gent i doncs tindrem una, bueno, entre una cosa i l'altra tindrem un parell d'horetes allà al teatre disfrutant tots plegats d'això, que passi i pugui. Sobretot el que la gent no em pregunta, qui vindrà, qui deixarà de venir? Mira, sorpresa, veniu tots i a part de jugar amb el projecte, disfrutareu. Després, properament ja s'estrena a Lleida, Martorell, a Badalona, a Vilanova del Camí, a Barcelona, ja té tot un circuit. Però primer de tot, Lloret de Mar també ha estat seleccionada pel Festival de Cinema de Madrid, vull dir, mirant els premis de curtmetratges Gaudí d'aquest any, en fi, però abans s'haurà vist a Lloret. És el primer pas en públic que es fa.
Doncs només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé, que la gent s'animi a venir, ja que ho tenim aquí al costat de casa. Isidor Llorca, moltíssimes gràcies i això, que vagi molt bé.
Gràcies, Maria, i us esperem a vosaltres personalment també. Adéu.
Adéu, bon dia i adéu a tothom. Són ara mateix les 9:04, fins demà.